Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El 20% dels nens i nenes d'Europa, els Estats Units i el Canadà són víctimes d'abusos sexuals abans de fer 17 anys, segons l'Organització Mundial de la Salut. En 8 de cada 10 casos, aquests abusos es produeixen en un entorn familiar i de confiança, és a dir, que els autors són adults de la família, de l'escola o bé de l'entorn de l'educació en el lleure. Són dades que destaquem avui amb motiu del Dia Mundial per a la Prevenció de l'Abús Sexual Infantil. I el govern ha aprovat avui una trentena de mesures per avançar en la lluita contra la violència masclista. Una de les més destacades és un servei específic per atendre els casos de ciberassetjament. S'avançarà també en la perspectiva de gènere, en l'àmbit sanitari i en la millora de la prevenció de suïcidis en presons de dones. Tot plegat s'ha presentat també a les portes del 25N, el Dia Internacional per l'Erradicació de la Violència contra les Dones. I el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha nomenat un militar, el tinent general Francisco José Campàmpols, com a vicepresident per a la recuperació econòmica i social. El membre de l'Exèrcit de Terra, nascut a Figueres el 1958, estava retirat. Segons informa el govern valencià, entre les seves funcions hi haurà el disseny d'un pla de recuperació i coordinarà també les tasques de reconstrucció i normalització econòmica. També presidirà la comissió interdepartamental que coordinarà tots els departaments implicats en la reconstrucció després del pas de la dona. Campàmpols va ingressar a l'Acadèmia Militar al 75 i ha estat cap de diferents operacions, entre aquestes de l'equip de reconstrucció provincial de Kuala Enau a l'Afganistan. I agents de la Guàrdia Civil s'han desplegat aquest matí a Calella en el marc d'una operació contra el blanqueig de capitals que va arrencar la setmana passada al conjunt de l'Estat. Els vincula la comunitat xinesa. Ens ho amplien des de Ràdio Calella.
Entrades i registres en un pis i també en un local comercial en ple centre de Calella aquest matí per part d'agents de la Unitat Central d'Operacions i del Servei d'Informació de la Guàrdia Civil. Això en el marc d'una operació estatal que va arrencar la setmana passada contra el blanqueig de capitals a escala internacional que ha ordenat l'Audiència Nacional. Fonts properes a la investigació expliquen que està vinculada amb la comunitat xinesa. Pel moment es desconeix si s'han efectuat detencions, però sí s'espera que repeteixin en d'altres localitats de la província de Barcelona en les pròximes hores.
I en esports, el derbi barceloní de la segona federació entre l'Europa i el Sant Andreu encara porta cua, i és que, segons informa BTV, després de consultar amb l'Ajuntament de Barcelona, l'entitat escapulada és la responsable del manteniment de la tanca del Nou Sardenya que el diumenge cedia durant el duel. Segons el consistori i fruit de l'acord d'explotació de l'estadi, l'equip Gracienc és el responsable de la gestió, la conservació, de la bona instal·lació i també del manteniment ordinari.
Notícies en xarxa.
El 19 de novembre de 2024, això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimarts 19 de novembre, avui parlarem de les seleccions espanyoles, masculina i femenina. La masculina ahir va guanyar a Suïssa 3-2, amb participació de jugadors del Barça i també diversos catalans, també del Girona Brian Hill, que ho va fer amb gol, i ja és encapçada el rànquing FIFA, és la primera després de guanyar, recordem, aquest estiu l'Eurocopa. I la selecció femenina, avui hem conegut la convocatòria amb novetats. Per exemple, la defensa de Llevant Badalona, Berta Pujades, no hi és Irene Paredes, ni tampoc Mapi León. Sí que hi és, que torna a la selecció després d'aquests 2 anys d'absència per motius personals. Clàudia Pina, una de les 15 que es va negar, per exemple, a anar al Mundial, també en el seu moment, com Mapi León, que de moment és l'única que queda. Avui parlarem de futbol, també de bàsquet, també d'handbol, perquè el Granollers se la juga a casa contra el Zabrze polonès, en aquest cas a l'European League masculina, waterpolo i futbol sala i més. Tot això avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Bon dia, Martí, company.
En futbol, la selecció espanyola masculina guanya a Suïssa i ja és primera al rànquing FIFA.
El comitat estatal va tancar un gran any amb l'última aturada de seleccions amb la victòria per 3-2 contra Suïssa i a Tenerife en un partit de Nations League ja intranscendent a nivell de classificació. Van jugar d'entrada els catalans Òscar Mingueza, Pau Cubarsí i Marc Casador, a més del barcelonà Pedri, local ahir, i el més aclamat per l'afició de Tenerife. Ja a la segona meitat va entrar a l'extrem del Girona Brian Hill, que va fer un dels dos gols. El 2-1 van descansar, per tant, Dani Olmo i Marco Corella, a més del porter David Raya.
Pel que fa a la resta d'internacionals d'equips catalans, encara en queden un parell per jugar en aquesta aturada.
El Brasil, amb el blaugrana Rafinha, s'enfronta aquesta matinada a l'Uruguai. D'altra banda, tornant a la Nations League, el jugador de l'espanyol Alex Kral pot jugar avui a partir de 8:45 amb la República Txeca contra Geòrgia.
I en categoria femenina, aquest mateix matí hem conegut la convocatòria de la selecció espanyola per jugar dos amistosos en una nova aturada.
Hi ha 8 jugadores del Barça, Catacol, Ona Batlle, Jana Fernández, Aitana, Patrick, Vicky, Alexia i Clàudia Pina, que torna a una llista per primera vegada després de negar-se, en el seu moment, en anar al Mundial. També hi ha les catalanes Esther Sullastres, portera del Sevilla, les defenses Laia Codina, Leila Ouahabi i Berta Pujada, jugadora del Llevant Badalona, i una de les principals novetats, que deixa fora, per exemple, és capitana Irene Paredes. La selecció espanyola femenina jugarà dos amistosos el 29 de novembre i el 3 de desembre contra Corea del Sud i França, respectivament.
Tornant a la categoria masculina, en competició de clubs, el Barça tornarà a jugar al Camp Nou al febrer, segons apunten des de l'Ajuntament de Barcelona.
El regidor d'Esports de la capital catalana, David Escudé, va confirmar ahir en declaracions a RAC1 la data del retorn del Barça a l'estadi reformat. Escudé també va explicar que es va reunir ahir amb el club per parlar de les obres i de la millora dels accessos i la mobilitat, i tot segueix segons el previst.
En bàsquet, Chimesi Metu es perdrà el que queda d'any per lesió.
L'ala pivot del Barça estarà entre 6 i 8 setmanes de baixa per un esquinç de grau 2 al lligament intern del genoll esquerre que es va fer diumenge en el partit contra el València. El nord-americà, d'ascendència nigeriana, en principi, es perdrà els 13 partits que li queden al Barça d'aquest 2024. I el Manresa, el club ha anunciat avui la baixa del pivot ganès Amida Primà, que ha acabat contracte amb el club.
En handbol, el Freaking Granollers té avui compromís europeu al Palau d'Esports.
Els ballesans reben el Górnik Zagłębie polonès, cué del grup en la cinquena jornada de la primera fase de l'European League masculina. L'equip d'Antonio Rama necessita guanyar per poder mantenir la segona plaça, que dona accés a la propera ronda. El partit comença a 6:45 de la tarda.
En waterpolo, aquest dimarts també es disputa una nova jornada, la cinquena també de fase de grups de la Champions masculina.
Sense marge per fallar, el Club Natació Sabadell visita el Pireu per enfrontar-se a l'Olympiakos grec a partir d'un 6:45 de la tarda. Els ballesans necessiten la victòria si no es volen veure sense opcions de classificació pels quarts de final de la competició. De la seva banda, l'Atlètic Barceloneta, amb el bitllet per als quarts ja a la butxaca, rep el Jadran Bosnià a la Sant Sebastià, a la piscina de Sant Sebastià, a partir de les 8 del vespre.
En futbol sala, avui comença la jornada intersemanal, la setena, a la primera divisió masculina.
Aquesta nit, a les 9, el Barça, que encadena 3 victòries consecutives i és 6è, a 6 punts del líder, visita la pista del Valdepeñas, aquí que marca la permanència, que només ha sumat un triomf en 6 jornades. L'Indústria Santa Coloma rebrà demà al pavelló 9 al Jaén.
En motor, avui comença amb un Maló a la pretemporada. Ha començat ja de MotoGP.
El circuit de Barcelona-Catalunya ja ha acollit aquest matí la primera sessió de test amb Marc Márquez, estrenant-se ja sobre la Ducati oficial, i el flamant campió del món, Jorge Martín, debutant amb l'Aprilia. D'altra banda, Maverick Viñales, setè aquest any al campionat, ha pujat a la seva nova KTM de l'equip satèl·lit.
I un últim punt, en natació, Carles Coll, Emma Carrasco i Mario Mollà són els catalans convocats per al Mundial de Budapest.
Els nedadors del Sabadell, Sant Andreu i Terrassa, respectivament, seran finalment els 3 catalans seleccionats per competir al Mundial de Piscina 25 metres que es disputa entre el 10 i el 15 de desembre a la capital d'Hongria, Budapest. Altres nedadors que militen en clubs catalans convocats són el mallorquí Sergio de Celis, del Sabadell, i l'asturià Arvidel González, del Barcelona.
The Dimarts 19 de novembre, 10 minuts passant de la una, començant parlant de futbol. Nova victòria ahir de la selecció espanyola per tancar un gran any amb l'última aturada de seleccions. El combinat estatal va guanyar 3-2 a Suïssa en un partit ja intranscendent pel que fa a la classificació per a quarts de final d'aquesta Nations League, que Espanya ja tenia a la butxaca. Això sí, la victòria situa la selecció espanyola en el lloc més alt del rànquing FIFA, posició que no ocupava des del 2014. Van jugar d'entrada els catalans Òscar Mingueza, Pau Cubarsí i Marc Casadó. Aquests dos últims, de fet, els tres van completar el partit, a més de l'Orana Pedri, local ahir i el més aclamat per l'afició de Tenerife, que el van canviar al minut 76. De fet, Pedri va fallar un penal que li va deixar xutar el capità Morata, que l'havia provocat després que el públic coregés el nom del canari. Tot i això, malgrat rebre també un fort un cop al genoll, Pedri va completar 76 minuts, com dèiem, mentre que els altres dos blaugranes, Pau Cubarsí i Marc Casadó, van jugar el partit sencer. Precisament sobre Casadó, que havia debutat amb la selecció divendres passat, el seleccionador de Luis de la Fuente es desfeien elogis.
Pongamos en contexto la realidad de su situación. Un jugador que lleva partido y medio y juega como un veterano. Una confianza, una seguridad, transmite fútbol, transmite control de la situación. Vamos, ha hecho un partido para enmarcar, ha sido fantástico. El comportamiento que tiene es de seguir creciendo y seguir mejorando. Yo no me dejo de asombrar cada vez que le veo y cómo se comporta con 20, 21 años. Y por supuesto que sí, otra grandísima noticia para el futbolista, para su club y por supuesto para el fútbol español y para la selección española.
Ahí también va a jugar a l'extrem del Girona Brian Hill y ho va a fer amb gol, de fet, va a fer el 2-1. Va descansar, per tant, Dani Olmo, que havia jugat divendres de titular, i Marc Cucurella també ho va fer, a més del porter David Raya. Pel que fa a la resta d'internacionals d'equips catalans, només queda per jugar el jugador del Barça de Rafinha amb el Brasil, que s'enfronta aquesta matinada a l'Uruguai, i el de l'espanyol Àlex Kral, que pot jugar avui a 3:15 volíem dir, de la tarda, de la nit, amb la República Txeca contra Geòrgia, també en partit de Nations League. I en categoria femenina, aquest mateix matí hem conegut la convocatòria de la selecció espanyola per jugar dos amistosos en una nova aturada, i a 8 jugadores del Barça: Cata Coll, Ona Batlle, Jana Fernández, Aitana Bonmatí, Patrick Guijarro, Vicky López, Alexia Putellas i Clàudia Pina, que torna a una llista per primera vegada després de negar-se en el seu moment en anar al Mundial. També hi ha les catalanes Esther Sullastes, la portera del Sevilla, les defenses Laia Codina, Leila Wahabi i Berta Pujadas, jugadora de Llevant Badalona i una de les principals novetats, que deixa fora, per exemple, l'excapitana Irene Paredes. La seleccionadora espanyola Montse Tomé explicava això sobre Berta Pujadas.
És una futbolista que lleva con nosotros en la selección desde los 17 años, si no me equivoco. Ha conseguido éxitos en categorías inferiores, europeo sub-17, ha hecho también un Mundial Sub-20 donde en la final han conseguido ganar, y creo que el contexto selección lo conoce perfectamente. El año pasado no tuvo un año fácil en el Valencia, tuvo alguna lesión y bueno, esto no le permitió tener continuidad con la selección absoluta, ya debutado, y bueno, es una futbolista que conozco bien, es una futbolista que tiene muy buena salida de balón, que está haciendo un buen trabajo en el Levante Badalona este año, un equipo que ha empezado muy bien.
Berta Pujadas, que és una de les novetats, també hi és, com dèiem, Clàudia Pina, l'única de les 15 que es van plantar en el seu moment, en què encara no vol tornar amb la selecció, és la central encara del Barça, Mapi León, tal com ha confirmat avui mateix Montse Tomé, tot i que també deia que no li agrada parlar de les no convocades. La selecció espanyola femenina jugarà dos amistosos el 29 de novembre i el 3 de desembre contra Corea del Sud i França, respectivament. I tornant a la categoria masculina, en competició de clubs, a l'Espanyola hi va comparèixer en roda de premsa per primera vegada des de la seva renovació Jofre Carreras, l'extrem blanquiblau, que va ampliar el seu contracte fins al 2029 la setmana passada, i va assegurar que era ambiciós i que somiava en guanyar algun títol amb l'Espanyol. Jofre explicava així els motius de la seva renovació.
Bueno, crec que és el millor lloc per créixer, per mi, per estar aquí els pròxims anys. Una mica també el sentiment que tinc cap al club, que ja sabeu que, bueno, que he estat tota la vida aquí, que ho sento com la meva casa. Llavors crec que també, pues, el ser de la cantera de 21, doncs també crec que és un punt d'inflexió per tots els que venen de baix. Llavors crec que, bueno, que és el que et dic, que és el millor per la meva carrera, per al meu futur pròxim. Llavors amb la meva gent vam decidir que era la millor opció.
Jofre, que és gironí, però porta des dels 13 anys a l'Espanyol, on s'hi sent, va dir ahir, com a casa, però és veritat que el proper partit del seu equip, el duel català contra el Girona de dissabte que ve a Montilivi, serà un partit un punt especial per ell. Aquest Girona-Espanyol es jugarà dissabte a 6:45 de la tarda, el Barça jugarà el mateix dissabte a 9:00 a Balaidos contra el Celta. Encara en futbol, encara cueja un parell de dies després el derbi suspès entre l'Europa i el Sant Andreu a la segona federació masculina per la caiguda d'una tanca publicitària de darrere de la porteria del gol nord del Nou Sardenya. L'Ajuntament de Barcelona i el Club Esportiu Europa s'han anat traslladant la responsabilitat de manteniment d'aquesta instal·lació amb diversos comunicats i declaracions durant el dia d'ahir. De fet, el president de l'Europa, Héctor Ibar, explicava ahir que des del club havien fet manteniment d'aquesta tanca la setmana anterior al derbi i el problema, tal com s'havia demostrat, era de fonament. Ibar va assegurar a BTV sentir-se sorprès del comunicat del consistori que donava la responsabilitat de la tanca al club.
Certament una mica sorpresos perquè la reacció que va tenir l'Ajuntament des del seu el propi alcalde Jaume Collboni com el propi David Escudé, regidor d'Esports, doncs es van posar en contacte amb nosaltres de seguida i van tenir una actitud molt favorable d'ajudar-nos i de posar-se a la nostra disposició per tal d'ajudar-nos en tot el que calgui, no? Lo qual des del primer moment ho hem agraït moltíssim. Nosaltres, assumint que el manteniment del dia a dia l'hem de fer nosaltres i així ho fem, tot allò que són qüestions estructurals i entenem que una tanca pues, forma part de l'estructura, mantenir la tanca no, però substituir la tanca, ostres, que correspon a l'Ajuntament.
I pel que fa a l'Ajuntament, també declaracions a BTV, el regidor d'Esports David Escudé va dir que no es tractava de buscar el responsable i que considerava un error generalitzar sobre l'estat de totes les instal·lacions esportives de la ciutat per aquest fet puntual.
No m'agrada aquesta deriva de qui és el responsable del que ha passat o no ha passat. La responsabilitat és de tothom o de ningú. Això va per endavant. Estem elevant també un tema que és un fet que ha passat puntual en un camp per, diguem-ne, posar en crisi tot a les instal·lacions de la ciutat de Barcelona i em sembla un error important.
En qualsevol cas, en el vessant esportiu, veurem quan es pot reprendre aquest Europa 3, Sant Andreu 5, amb més de 40 minuts per disputar-se. Segur que no podrà ser fins al desembre, perquè demà mateix el Sant Andreu recupera un partit de Lliga pendent a Elx i la setmana que ve i la següent els equips tenen Copa Catalunya i Copa del Rei. I més enllà del derbi, representa també l'actualitat dels altres equips de la segona federació, amb més calma, després del cap de setmana. El Lleida va perdre el liderat després d'empatar a un al Camp del Terrassa diumenge. Els lleidatans són l'únic que aguanta el ritme del Sabadell, que és líder amb un punt més i encara un partit menys. UAU, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Tot i que el conjunt de la capital del Segrià no va aconseguir sumar la cinquena victòria consecutiva al camp del Terrassa, el punt sumat a l'Olímpic és d'aquells que el vestidor valora de forma positiva per diversos motius. D'una banda, la sensació que demostrava l'equip davant un Terrassa canviat i jugant com a local. De l'altra, la dificultat que tenen tots els rivals de Lleida per poder-li fer mal. Òscar Rubio, capità del conjunt blau, parlava així del moment actual de l'equip.
Bueno, nosaltres tenim les idees molt clares, no? Sabem que estem en un bon moment, no? I volem que no s'acabi. Estem entrenant a tope tots els dies per arribar a tope al cap de setmana, al dia del partit, i jo crec que està tothom molt enxufat i ha moltes ganes de fer coses boniques aquesta temporada, però bueno, sabem que això és molt llarg i no es podem desviar del camí i hem de seguir currant així, com estem currant.
Per la seva part, Adrià Lledó, que diumenge es retrobava amb l'equip que va defensar durant 4 temporades consecutives, parlava de la solidesa que està demostrant el Lleida en els últims partits.
Sí, es la intenció d'aquest equip, de ser sòlidos fora de casa, dentro de casa. Yo creo que la semana pasada ya demostramos que hemos cambiado el chip, de que tiene que ser un fortín, y ahora fora de casa yo creo que estamos haciendo las cosas muy bien. Es el primer gol en contra que nos meten fora de casa, yo creo que le tenemos que dar mucho valor y a seguir así.
El Lleida ocupa la segona posició del grup 3 de la segona Real Federació Espanyola de Futbol amb 22 punts, a un del líder, el Sabadell, equip que té un partit menys que els lleidatans.
Gràcies, Sergi. I a tercera federació, el Manresa torna a ser líder, aprofitant la derrota del Reus Redis al camp del Girona B, que també es manté en posicions de play-off. El que s'espenja una mica d'aquesta zona alta és el Prat, que després de caure diumenge 0-2 contra el Tona. Els Potolà tenen ara les places de play-off a 3 punts. El Prat Ràdio, Ivan Conde, bon dia.
Bon dia. L'Associació Esportiva Prat ha perdut aquest cap de setmana contra el Tona per 0-2 i acumula 6 partits de Lliga consecutius sense obtenir la victòria. El Prat ha passat de ser co-líder a la jornada 4 a ser desè, això sí, encara amb un partit menys, al pendent davant el Reus Redis. Els pretencs són alhora l'equip menys golejador i el menys golejat, i el club va darrere de la incorporació d'un davanter des de pretemporada, una figura que Miquel Motoso va reclamar per primer cop públicament a la roda de premsa postpartit d'aquest diumenge.
Si vols fer alguna important és que tenia a dalt jugadors amb talent, jugadors amb desequilibris, jugadors amb aquest us falta cap a porteria, cap al gol, tenir aquesta intuïció, i jo crec que en aquest sentit no l'estem tenint, no? Ens fa falta un jugador que tiri aquestes accions, que tingui un bagatge important a cada gol.
Més enllà dels problemes de cara a porteria, el Prat en aquesta mala ratxa ha patit i molt amb el temps d'afegit, en què ha perdut 7 punts, i també amb les remuntades, ja que s'ha posat per davant en 4 d'aquests 6 partits en què no ha aconseguit la victòria. Diumenge a la tarda, nova oportunitat per capgirar-ho tot amb la visita al camp del Badalona.
Gràcies, Ivan, i ja tenim millor gol de la jornada al futbol català. El més votat ha estat el del primer dels dos que va fer Marc Jurado del Sant Andreu, el nou Sardenya, no el cinquè, la celebració del qual va generar, recordem, la caiguda de la tanca, sinó el quart, amb una vaselina sense deixar caure la pilota del terra després del control, que s'ha endut el 74% dels vots. Ha superat les dianes de Pucci, del Mollerussa de Tercera Federació, amb un llançament de falta pràcticament des del mig del camp, Àlex Frutos del Vilanova i Eric Vega de la Pobla de Fumet, tots dos de la Lliga Elite. Ja sabeu que podeu recuperar els gols al nostre compte dix@esports en xarxa, on trobareu l'enquesta amb les votacions per dir-hi la vostra cada dilluns. Parlem ara de bàsquet, un parell de punts. El jugador de Barça, Ximés Imeto, estarà entre 6 i 8 setmanes de baixa per unes 15 graus al lligament intern del genoll esquerre, que es va fer diumenge en el partit contra el València. El nord-americà d'ascendència nigeriana, en principi, es perdrà els 13 partits que li queden al Barça aquest 2024. Des del club no es plantegen buscar-li un substitut, però encara segueixen intentant trobar un jugador per suplir la baixa de Nicola Provítola, que es perdrà el que queda de temporada, recordem. I al Manresa, el club ha anunciat avui la baixa del pivot ganès Amir Abrimà, que ha acabat de contractar amb el club. El Manresa, que arriba a la finestra de seleccions, recordem que hi ha aturada aquest cap de setmana que ve, en posicions de Copa del Rei, tot i la derrota de dissabte a Tenerife. És vuitè. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
Els veterans Marcelinho Huertas i Jordi Xermadini van liderar l'equip canari amb un bon inici de partit que va obligar el Manresa a anar a remolc en tot moment. Un dels punts dèbils dels vegencs va ser en el joc interior. Els illencs van gaudir de moltes segones opcions de tir davant la impossibilitat del Manresa de tancar el rebot. Diego Ocampo, entrenador del conjunt manresà, remarcava que l'equip ha de continuar treballant i que aquest enfrontament pot servir per millorar en diferents aspectes del joc.
Y cuando el partido parece que se rompía, volvimos al partido, ¿no? Pues presionando, circulando el balón, corriendo, y creo que hemos competido muy bien. Pero bueno, pretendemos aprender mucho de lo que ha pasado hoy, porque hay muchas cosas que podemos aprender de la Laguna Tenerife y cosas que nosotros podemos mejorar, sobre todo de la gestión de algunas situaciones no forzadas, que estoy seguro que con la responsabilidad individual del jugador, de cada uno de ellos, y las ganas, pues las mejoraremos.
Durant aquesta aturada de seleccions, el Manresa tindrà més internacionals del que estàvem acostumats. 4 jugadors i l'entrenador tenen compromisos amb els seus respectius conjunts nacionals. Diego Campo, recordem, és seleccionador de la República Txeca i els jugadors convocats són Saint Superi, Emmanuel Kate, Retino Vasohan i Marcis Steinbergs.
En handbol, avui el Granollers buscarà fer un pas endavant per classificar-se per a la main round de la European League masculina. Els vallesans reben aquesta tarda a partir de 6:45 al Palau d'Esports el Górnik Zabrze polonès en la cinquena jornada de la fase de grups. El Granollers ara mateix és segon, empatat amb el Silkeborg danès, amb qui té el golaveraj a favor i que avui s'enfronta al líder imbatut, el Montpellier. La prèvia des de Ràdio Granollers, Arnau Moya.
El Freiking Balonmano Granollers torna a l'EHF Europea League després de l'aturada de 2 setmanes. Els vallesans reben al Palau d'Esports el Górnik Zabrze a partir de 6:45 de la tarda. Un partit que podria segellar de manera quasi definitiva el passi del balonmano granollers al main round de la competició. Escoltem Antonio Rama, entrenador del Freiking BMG.
Doncs aquest serà un partit clau. Segurament a dia d'avui el més important que pot marcar, doncs, el futur de l'equip a Europa. O sigui, és veritat que no és 100% definitiu, perquè a l'altre partit del grup encara podrien passar coses que fessin que no ho fos, però per nosaltres està marcat com a clau. És un equip, a més, que ve amb l'única oportunitat de, si ens guanya, doncs seguir viu en aquesta competició, i això també el fa molt perillós. És un equip que encara no ha puntuat, però que ha estat molt a prop en tots els partits i els ha competit molt bé.
Convé recordar que en el partit a Polònia el Freiking va treure una victòria per 32-36. Així doncs, de cara a aquest vespre, els vallesans es posa la samarreta de favorits i estaran ben atents al que passi a Dinamarca, ja que una victòria del Montpellier classificaria Balonmano Granollers al main round.
I abans d'acabar amb waterpolo, avui tenim cinquena jornada, la penúltima de la fase de grups de la Champions masculina. Se la juga el Keio Natació Sabadell a Atenes, a la piscina d'Olimpiakos al Pireu, on té l'obligació de guanyar, encara que sigui als penals, per seguir amb opcions de classificar-se per als quarts de final. La prèvia des de Ràdio Sabadell, Oriol Ferran.
Els homes de Quim Colet, després de la derrota de la setmana passada contra el Savona, necessiten guanyar el Pireu per acabar entre els dos primers i passar de ronda. Una derrota aquesta tarda a terres gregues, si el Savona no falla el seu partit contra el Primorac, faria el de Sabadell quedar-se sense opcions matemàtiques. El porter del Sabadell, Edu Lorrio, assegura que no és impossible guanyar a Grècia.
Olympiacos es un top 3 de equipos de Europa, es una barbaridad los jugadores que tiene, pero no queda otra. Si queremos estar en el top 8 tenemos que puntuar allí, ellos, esos dos equipos, Cotor y Savona, lo han hecho y tenemos que ir nosotros con esa actitud. ¿Que no lo conseguimos? Pues otro año más nos quedaremos a las puertas. ¿Que lo conseguimos? Pues tocará otra batalla contra Cotor en casa y ahí se decidirá la clasificación.
L'Olimpiakos Keio Natació Sabadell i el Savona Primorac arrencaran els dos a la mateixa hora, a 6:45 de la tarda.
Gràcies, Oriol. Avui, 6:45 aquest Olimpiakos Sabadell, el Pireu, el grup D. El grup C, el Barceloneta, ja amb la feina feta, en té prou amb un empat a casa contra el Jardran Bosnià per assegurar la primera plaça del grup. De moment han sumat els 4 de 4 i el lideren el grup amb 12 punts, 6 més que la Marsella. L'únic que els podria atrapar aquest Barceloneta Jardran Erzeg Novi començarà a les 8 del vespre. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave my flag and count all the reasons we are the champions. There ain't no turning back. Saying, oh, 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 can't you taste the feeling? Saying, oh, 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 we all together singing. Look how far we've. I fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, del Roc Casas, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Represent your country, raise your flag, show your true colors. La xarxa de comunicació local. Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Maybe I
Bon dia i bon dimarts 19 de novembre de 2024. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimarts 19 de novembre, avui parlem de seleccions. L'absoluta masculina de futbol, amb 6 catalans, va guanyar ahir a Suïssa i ja encapçala el rànquing FIFA. I a la femenina, avui hem conegut la convocatòria de Montse Tomé per dos partits amistosos i tenim novetats. Tot seguit us les expliquem. Parlarem de futbol, però també, i també sobre l'actualitat, d'alguns equips catalans de segona i tercera federació. Encara cueja el derbi entre Europa i Sant Andreu amb la caiguda de la tanca que va obligar a suspendre'l, però també amb vol, amb el compromís europeu d'avui del Granollers, de waterpolo, amb Champions masculina també avui per Sabadell i Barceloneta, i futbol sala, una nova jornada intersemanal a la primera masculina. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Molt bon dia, Martí.
En futbol, la selecció espanyola masculina guanya a Suïssa i ja és primera al rànquing FIFA.
No és així, és el comitat estatal va tancar un gran any amb l'última aturada de seleccions amb la victòria per 3-2 contra Suïssa i a Tenerife en un partit de Nations League ja intranscendental, volíem dir, a nivell de classificació. Van jugar d'entrada els catalans Òscar Mingueza, Pau Cubarsí i Marc Casadó, a més del blaugrana Pedri, local ahir, i el més aclamat per l'afició de Tenerife. Ja la segona meitat va entrar a l'extrem del Girona Brian Hill, que va fer un dels gols, el 2-1. Van descansar, per tant, Dani Olmo i Marc Cucurella, a més del porter David Raya.
Pel que fa a la resta d'internacionals d'equips catalans, encara queden un parell per jugar en aquesta aturada.
El Brasil, amb el blaugrana Rafinha, s'enfronta aquesta matinada a l'Uruguai. D'altra banda, tornant a la Nations League, el jugador de l'espanyol Alex Kral pot jugar avui a partir de 8:45 amb la República Txeca, volíem dir, contra Geòrgia.
En categoria femenina, aquest mateix matí hem conegut la convocatòria de la selecció espanyola per jugar dos amistosos en una nova aturada.
Hi ha 8 jugadores del Barça, Catacoll, Ona Batlle, Jana Fernández, Aitana, Patri, Vicky, Alexia i Clàudia Pina, que torna a la llista per primera vegada després de negar-se en el seu moment a anar al Mundial. També hi ha les catalanes Esther Sullastres, porter del Sevilla, les defenses Laia Codina, Leila Ouahabi i Berta Pujades, jugadora del Llevant Badalona i una de les principals novetats que deixa fora, per exemple, l'excapitana Irene Paredes. La selecció espanyola femenina jugarà dos amistosos el 29 de novembre i el 3 de desembre contra Corea del Sud i França, respectivament.
El Llevant Badalona, que té dues representants, Berta Pujades i també la davantera Maca Portales, que són, també és novetat en aquesta llista de convocades de Montse Tomé. Tornant a la categoria masculina encara en futbol, en competició de clubs, el Barça tornarà a jugar al Camp Nou al febrer, segons apunten des de l'Ajuntament de Barcelona.
El regidor d'Esport de la capital catalana, David Escudé, va confirmar ahir en declaracions a RAC1 la data del retorn del Barça a l'estadi reformat. Escudé també va explicar que es va reunir ahir amb el club per parlar de les obres i de la millora dels accessos i la mobilitat, i tot segueix segons el previst.
En bàsquet, Ximés i Metu es perdrà el que queda d'any per lesió.
L'ala pivot del Barça estarà entre 6 i 8 setmanes de baixa per un esquinç de grau 2 al lligament intern del genoll esquerre que es va fer diumenge en el partit contra el València. El nord-americà d'ascendència nigeriana, en principi, es perdrà els 13 partits que li queden al Barça aquest 2024. I el Manresa, el club ha anunciat avui la baixa del pivot canès Amir Abrimà, que ha acabat contracte amb el club.
En handbol, el Freaking Granollers té avui compromís europeu al Palau d'Esports.
Els vallesans reben el Górnik HB polonès, el cuer del grup, a la cinquena jornada de primera fase de la European League masculina. L'equip d'Antonio Rama necessita guanyar per poder mantenir la segona plaça que dona accés a la propera ronda. El partit comença a 6:45 de la tarda.
En waterpolo també avui es disputa una nova jornada, la cinquena de la fase de grups de la Champions masculina.
Sense marxa per fallar, el Club Natació Sabadell visita el Pireu per enfrontar-se a l'Olympiacos, crec, a partir d'un 6:45 de la tarda. Els vallesans necessiten la victòria si no es volen veure sense opcions de classificar-se pels quarts de final de la competició. De la seva banda, l'Atlètic Barceloneta, amb el bitllet per als quarts, volien dir, de final, ja la butxaca rep el Jadran Bosnià. a la Sant Sebastià, a la piscina, a partir de les 8 del vespre.
En futbol sala, avui també comença la jornada intersemanal, la setena, a la primera divisió masculina.
Aquesta nit a les 9, el Barça, que encadena 3 victòries consecutives i és 6è a 6 punts del líder, visita la pista al Valdepeñas, aquí que marca la permanència i que només ha sumat un triomf en 6 jornades. L'Indústria Santa Coloma rebrà demà al pavelló nou al Jaén.
En motor, avui comença amb un Maló, ha començat ja la pretemporada de MotoGP.
Així és, Martí, el circuit de Barcelona-Catalunya ja ha acollit aquest matí la primera sessió de test amb Marc Márquez estrenant-se ja sobre la Ducati oficial. I el flamant campió del món, Jorge Martín, debutant amb l'Aprilia. D'altra banda, Maverick Viñales, setè aquest any al campionat, ha pujat a la seva nova KTM de l'equip satèl·lit.
I un últim punt, en natació, Carles Coll, Emma Carrasco i Mario Mollà han estat els convocats per al Mundial de Budapest.
Els nedadors del Sabadell, el Sant Andreu i el Terrassa, respectivament, seran finalment els tres catalans seleccionats per competir al Mundial de Piscina de 25 metres, que es disputarà entre el 10 i el 15 de desembre a la capital d'Hongria. Altres nedadors que militen en clubs catalans convocats són el mallorquí Sergio de Celis, del Sabadell, i l'asturià Arvidel González, del Barcelona. Ladies and gentlemen, let's go!
Dimarts 19 de novembre, 6 minuts passant de 2:15, comencem parlant de futbol. Nova victòria ahir de la selecció espanyola per tancar un gran any amb l'última aturada de seleccions. El combinat estat alba ha guanyat 3-2 a Suïssa en un partit ja intranscendent pel que fa a la classificació per a quarts de final d'aquesta Nations League que Espanya ja tenia a la butxaca. Això sí, la victòria situa la selecció espanyola en el lloc més alt del rànquing FIFA, posició que no ocupava des del 2014. Van jugar d'entrada els catalans Òscar Mingueza, Pau Cubarsí i Marc Casador, a més del Blaugrana Pedri, local ahir i el més aclamat per l'afició de Tenerife. De fet, Pedri va fallar un penal que li va deixar xutar el capità Morata, que l'havia provocat després que el públic coregés el nom del canari. Tot i això, i malgrat rebre un fort cop al genoll, Pedri va completar 76 minuts. El seleccionador Luis de la Fuente va elogiar el partit del migcampista del Barça.
Pedri, què us vull dir? Pedri és un futbolista que és la màgia. Era un día muy especial para él y todos estábamos deseando para que metiera un gol. Nos hemos alegrado muchísimo con el gol de Jeremy y, por supuesto, los otros también. Pero estábamos hoy deseando que Pedri, por el día tan especial que era, tuviera esa oportunidad. Entonces, no pasa nada. Él sabe que aquí se perdonan todos los errores, se juega con tranquilidad, con confianza, con seguridad, porque de aquí nos equivocamos todos y no ha sido ningún error. Ha sido tomar la decisión de tirarlo y el portero ha estado acertado. Pero el partido que ha hecho Pedri ha sido fantástico y lo celebramos además.
Pedri, que va jugar 76 minuts, els altres dos del Blaugranes, Pau Cubarsí i Marc Casador, van jugar el partit sencer. En canvi, va descansar Dani Olmo, que divendres havia estat titular a Dinamarca, a més de lateral Marco Corella i del porter de l'Arsenal, David Raya, que també es van quedar sense jugar. Sí que va jugar a l'extrem del Girona, Badian Gil, ho va fer amb gol a la segona meitat, el 2-1. Pel que fa a la resta d'internacionals d'equips catalans, només queda per jugar, queden per jugar un parell. El jugador del Barça, Rafinha, en Brasil, que s'enfronta aquesta matinada a l'Uruguai, i el jugador espanyol, Àlex Kral, que pot jugar també avui a partir de 8:45 del vespre amb la República Txeca contra Geòrgia, també en compromís de Nations League. I en categoria femenina, aquest mateix matí han conegut la convocatòria de la selecció espanyola per jugar dos amistosos en una nova aturada. Hi ha 8 jugadores del Barça, Cata Coll, Ona Batlle, Jana Fernández, Aitana, Patri, Vicky, Alexia i Clàudia Pina, que torna a una llista 2 anys després, per primera vegada després de negar-se en el seu moment d'anar al Mundial. Escoltem a la seleccionadora Montse Tomé sobre Clàudia Pina i també sobre la negativa de Mapi León, l'única de les 15 que en el seu moment es va plantar i que segueix sense voler tornar a la selecció.
Clàudia Pina habla con nosotros antes de los Juegos Olímpicos y es una jugadora que está disponible para la selección en lo que la selección necesite. A partir de ahí creo que está en un momento bueno en el equipo, creo que está trabajando bien, está consiguiendo tener una regularidad que igual en otros años pues no habíamos visto tanto. Es una jugadora que arma muy rápido la pierna, que tiene finalización, que es muy inteligente, que tiene bastantes registros que nos ayudan y ahí está disponible y todo lo de anterior, todo lo que ha pasado, todas las futbolistas que quieran venir y nosotros valoremos para poder venir, vendrán y contador a cero. Y en cuanto a Mapi, pues Mapi sigue creyendo que no quiere venir a la selección y a partir de ahí respetamos la decisión.
A banda de les blaugranes, també hi ha a la llista les catalanes Esther Sullastres, portera del Sevilla, les defenses Laia Codina, Leila Wahabi i Berta Pujadas, jugadora de Llevant Badalona i una de les principals novetats que deixa fora, per exemple, l'excapitana Irene Paredes, central del Barça. Una altra de les novetats de la, és la davantera de Llevant Badalona, Macarena Portales, la selecció espanyola femenina, que jugarà dos amistosos el 29 de novembre i el 3 de desembre contra Corea del Sud i França, respectivament. I tornant a la categoria masculina, en competició de clubs, un apunt, l'Espanyol ahir va comparèixer en roda de premsa per primera vegada des de la seva renovació, Jofre Carreras, l'extrem blanquiblau, que va ampliar el seu contracte fins al 2029 la setmana passada i va assegurar que era ambiciós i que somiava en guanyar algun títol a l'Espanyol. Jofre és gironí, però porta des dels 13 anys a l'Espanyol, on s'hi sent com a casa, però és veritat que el proper partit del seu equip, el duel català contra el Girona de dissabte que ve a Montilivi, serà un partit especial per ell. Així ho explicava.
Sí que és veritat que jo vaig estar al Girona, però el fet és que només vaig jugar una temporada allà. Pràcticament, és com he dit moltes vegades, jo considero que la meva casa és aquí perquè porto tota la vida aquí, llavors. Sí que és veritat que estarà la meva gent, la meva família allà, però bueno, és el que dic, és especial per això, perquè la meva família i la meva gent està a prop, però és com un partit qualsevol. Sí que és veritat que personalment el fet de, doncs, de ser a Girona, doncs, potser ho agafes amb una miqueta més de ganes, però és el que et dic, són tres punts que hem intentat treure i que jo crec que l'equip farà un bon paper.
Aquest Girona Espanyol es jugarà dissabte a 6:45 de la tarda, el Barça jugarà també dissabte a 9:00 del vespre a Balaïdos contra el Celta. Encara en futbol, encara cueja un parell de dies després del derbi suspès entre l'Europa i el Sant Andreu a la segona federació masculina per la caiguda d'una tanca de protecció de darrere de la porteria del gol nord del Nou Sardenya. L'Ajuntament de Barcelona i el Club Esportiu Europa s'han anat traslladant la responsabilitat del manteniment de la instal·lació amb diversos comunicats i declaracions durant el dia d'ahir. De fet, el president de l'Europa, Héctor Ibar, explicava ahir que des del club havien fet el manteniment d'aquesta tanca la setmana anterior al derbi i el problema, tal com s'havia demostrat, era de fonaments. Ibar va assegurar a BTV sentir-se sorprès del comunicat del consistori que donava la responsabilitat de la tanca al club.
Certament una mica sorpresos perquè la reacció que va tenir l'Ajuntament des del seu el propi alcalde Jaume Collboni com el propi David Escuder, regidor d'Esports, doncs es va posar en contacte amb nosaltres de seguida i van tenir una actitud molt favorable d'ajudar-nos i de posar-se a la nostra disposició per tal d'ajudar-nos en tot el que calgui, no? El qual des del primer moment ho hem agraït moltíssim. Nosaltres, assumint que el manteniment del dia a dia l'hem de fer nosaltres i així ho fem, tot allò que són qüestions estructurals i entenem que una tanca pues, forma part de l'estructura, mantenir la tanca no, però substituir la tanca, ostres, que correspon a l'Ajuntament.
Pel que fa a l'Ajuntament, també en declaracions a BTV, el regidor d'Esports, David Escuder, va dir que no es tractava de buscar el responsable i considerava un error generalitzar sobre l'estat de totes les instal·lacions esportives de la ciutat per aquest fet puntual. En qualsevol cas, en el vessant esportiu, veurem quan es pot reprendre aquest Europa 3, Sant Andreu 5, amb més de 40 minuts encara per disputar-se. Segur que no podrà ser fins al desembre, perquè demà mateix el Sant Andreu recupera un partit de Lliga pendent a Elx, contra el filial il·licità, i la setmana que ve i la següent, els dos equips, tant Europa com Sant Andreu, tenen Copa Catalunya i Copa del Rei. I més enllà del derbi, repassem també l'actualitat d'altres equips de segona federació, més calma després del cap de setmana. El Lleida va perdre el liderat després d'empatar a 1 al camp del Terrassa diumenge. Els lleidatans són l'únic equip que aguanta el ritme del Sabadell, que és líder amb un punt més i encara un partit pendent. Ràdio Sabadell, Sergi Parc, bon dia.
Bon dia. En les tres jornades prèvies, al centre d'esports havia encaixat un total de 6 gols i el principal mal de cap de David Català era ajustar aquesta rereguarda. El tècnic sembla haver donat amb la tecla amb la parella de centrals Diego Cámara, Alfredo Pedraza. Aquest últim, a més, també va veure porteria diumenge contra el Mallorca B per arrodonir una gran actuació en el triomf arlequinat 0-2. El madrileny té clar que s'està reflectint el treball que fan en els entrenaments.
Lo hemos hablado mucho, el hecho de tener un bloque fuerte, un bloque compacto, un bloque que sea férreo y nada, hemos conseguido estas dos semanas lograrlo, estamos entrenando mucho para ello y nada, muy contento y a seguir en esta línea que bueno, és molt bona.
La realitat és que el Sabadell ha deixat la porteria 0 en 6 dels 11 partits que ha disputat en Lliga i és el segon millor equip del grup en aquest rànquing. Avui, a tot això, la plantilla gaudeix del seu segon dia de descans seguit. Demà, tornada als entrenaments i s'espera que Javi Delgado, qui va haver de ser substituït a Mallorca per un cop al maluc, pugui treballar amb normalitat.
Gràcies, Sergi. I a la tercera federació, el Manresa torna a ser líder, aprofitant la derrota del Reus Redis al camp del Girona B i la victòria del conjunt Manresà contra el Badalona. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
Aquest cap de setmana, l'equip dirigit per Mikel Azparren va recuperar la seva millor versió en defensa per tornar a aconseguir una porteria zero. Això, sumat a la bona jugada de contraatac que va definir Tom Diawara, va ser suficient per sumar 3 punts molt valuosos. L'entrenador es mostrava satisfet de retrobar-se amb la victòria després de la golejada encaixada la setmana passada.
Bueno, hoy teníamos un reto muy importante, pero por diferentes motivos. Veníamos de una derrota dolorosa que nos puso a prueba y no estuvimos a la altura, como equipo ni como grupo, y yo creo que le hemos dado vuelta. Le hemos dado vuelta durante la semana y le hemos dado vuelta hoy. El sacrificio que ha habido hoy del equipo para mí es el camino. A partir de ahí, como todos los partidos, habrá que analizar lo que hemos hecho mejor o peor. Yo creo que hemos tenido acierto, creo que hemos generado para marcar el segundo.
L'ensopegada del Reus a Girona li permet al conjunt manresat recuperar el liderat de la Lliga. Ara els blanquivermells ja pensen en la tanda de penals de demà contra el Roda de Berà, que ha de decidir el pas a la següent ronda de la Copa Catalunya. Recordem, suspesa per una agressió per part del públic. El linier al minut 90 de partit, primer i després, la setmana passada, per la situació meteorològica.
Gràcies, Jordi. Veurem si finalment demà es poden disputar aquests minuts de fer aquesta tanda de penals amb aquest empat a un entre Atlètic Roda de Berà de segona catalana, recordem, i el Manresa de tercera federació de la Copa Catalunya. I a la part baixa, també d'aquesta tercera federació, no acaba d'aixecar cap al Badalona, malgrat el canvi d'entrenador, que torna a caure en posicions de descens, després de perdre, com sentíem, contra el Manresa. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Durant, bon dia.
Bon dia. Després d'11 jornades disputades a la tercera federació grup 5è, la situació del Club Futbol Badalona no és ni de bon tros la desitjada a començaments de temporada, on en principi l'equip havia de lluitar per intentar assolir la primera posició. Per tant, doncs, el canvi d'entrenador a la tercera jornada, recordem que Gerard Badalejo va ser destituït, amb l'arribada de Jordi López, encara no s'ha aconseguit tocar la tecla adient perquè l'equip comenci a funcionar amb regularitat. És cert que durant molts dels partits el Badalona és superior futbolísticament parlant, però el tècnic escapolat Jordi López reconeixia després de l'últim enfrontament que el Badalona va perdre el diumenge al camp del Manresa que amb això no n'hi ha prou.
És la suma de tots. Jo primer, evidentment, al final hem de canviar això que ens falta, perquè com et dic, a nivell futbolístic sí, però ens falten altres coses i ens hem de solucionar ràpid.
També és cert que l'equip escapolat s'ha vist molt afectat per les baixes de jugadors de molt pes en les últimes jornades, com poden ser Dani Humet, Fasani i el mateix Álvaro Vázquez. El pròxim compromís del Badalona serà diumenge a les 5 de la tarda contra el Prat, que tampoc està vivint el seu millor moment.
Gràcies, Ramon. I ja tenim millor gol de la jornada al futbol català. El més votat ha estat el primer dels dos que va fer Marc Jurado pel Sant Andreu, el nou Sardenya, no el cinquè, el de la celebració del qual va generar, recordem, la caiguda de la tanca, sinó el quart, amb una vaselina sense deixar caure la pilota al terra després del control, que s'ha endut el 74% dels vots. Ha superat de molt, com sentim, les dianes de Pucci, de Mollerussa de tercera federació, amb un llançament de falta pràcticament des del mig del camp, Àlex Frutos, del Vilanova, i Eric Vega, del Poble de Fumet, tots dos de la Lliga Elite. Ja sabeu que podeu recuperar els gols al nostre compte dix@esports en xarxa, on trobareu l'enquesta amb les votacions per dir-li la vostra cada dilluns. En bàsquet, només un apunt. A la segona FEP, el Club Bàsquet Prat continua a la part alta de la classificació després de guanyar aquest cap de setmana a Eivissa. Ens amplia l'actualitat des del Prat Ràdio. El Jonathan Marín, bon dia.
Bon dia. El Club Bàsquet Prat s'ha imposat 77-84 al Club Bàsquet Sant Antoni. En el primer període, l'equip ha marxat amb 11 punts d'avantatge. Després, en el segon període, la cosa ha estat igualada i en el tercer, el Sant Antoni ha aconseguit retallar distàncies. Tot ha anat igualat en el darrer període, però aquí el Club Bàsquet Prat ha aconseguit imposar la seva llei i han guanyat per aquest marcador de 77-84. Una de les figures destacades de l'enfrontament ha estat Iñaki Ordóñez. El jugador potablava ha assolit el més 24 de valoració amb 18 punts, 4 rebots i 2 assistències, a més d'una pilota robada. També han destacat per la seva actuació Marc Peñarroya i Sergi Costa, tots dos amb un 16 de valoració. A més, Peñarroya ha estat el segon màxim anotador, juntament amb Ian Plateum, amb 16 punts. Escoltem a Josep Maria Raventós, tècnic del Club Bàsquet Prat.
Bé, doncs un partit molt seriós, teníem ben planificada l'estratègia, els jugadors la van seguir al peu de la lletra i la veritat és que ens va sortir bé, no? Era un partit complicat perquè ells són un equip dels top de la categoria amb un pressupost molt alt i era molt complicat guanyar allà, però la veritat és que els nanos van fer un partit espectacular.
Amb aquesta victòria, el Club Bàsquet Prat puja cap a la segona posició amb un bagatge de 5 victòries i només una derrota, aquesta que va arribar davant el líder de la categoria, el Palmer Bàsquet Mallorca. Palma cada moment és invicta en aquesta segona FEB. Ara, el pròxim partit del Club Bàsquet Prat serà contra el Salou. És un partit corresponent a la cinquena jornada de Lliga i que no es va poder disputar per la situació de la Dana. L'enfrontament tindrà lloc dijous a partir de les 8 del vespre.
En handbol, avui el Granollers buscarà fer un pas endavant per reclassificar separadament round de la European League masculina. Els ballesans reben aquesta tarda a partir de 3 quarts de 7 al Palau d'Esports el Górnik Zabrze polonès de la cinquena jornada de la fase de grups d'aquesta European League. Segons el tècnic Antoni Rama, és un partit clau.
Doncs aquest serà un partit clau. Segurament a dia d'avui el més important que pot marcar doncs, el futur de l'equip a Europa. O sigui, és veritat que no és 100% definitiu perquè a l'altre partit del grup encara podrien passar coses que fessin que no ho fos, però per nosaltres està marcat com a clau. És un equip, a més, que ve amb l'única oportunitat de, si ens guanya, doncs seguir viu en aquesta competició, i això també el fa molt perillós. És un equip que encara no ha puntuat, però que ha estat molt a prop en tots els partits i els ha competit molt bé.
Rafa Ramaca definia així el rival d'avui.
És un equip que competeix i que realment fa les coses molt bé, amb pivots molt grans a nivell d'atac, amb molt bons llançadors, jugadors amb molt potencial a l'1 contra 1. Penso que és un equip molt, molt complet i que nosaltres vam fer les coses molt bé en el seu camp. Això vol dir que hem de repetir doncs, un partit molt complet perquè si no hi haurà opcions. No, és un equip, ja dic, defensivament també molt gran, molt dur, amb una molt bona porteria i que bé, que si estem com en els partits que hem estat també a Europa, doncs podrem lluitar-lo, però que si no ho fem, doncs serà un partit que se'ns complicarà molt.
El Granollers ara mateix és segon del grup, empatat amb el Silkeborg, amb qui té el gol a veres a favor, i que avui s'enfronta al líder embatut, el Montpeller. En waterpolo avui tenim cinquena jornada també, la penúltima de la fase de grups de la Champions masculina. Se la juga el Keio Natació Sabadell a Atenes, a la piscina d'Olimpiakos, on té l'obligació de guanyar, encara que sigui els penals, per seguir amb opcions de classificar-se per als quarts de final. Avui en quart de set, aquest Olimpiakos Sabadell, el Pireu, el grup D i el grup C, el Barceloneta, ja amb la feina feta, ja amb la classificació per quarts a la butxaca, en té prou amb un empat a casa contra el Jadran Bosnià per assegurar la primera plaça del grup. Aquest Barceloneta Jadran començarà a les 8 del vespre. I en futbol sala avui arrenca la jornada intersemanal, la setena, a la primera divisió masculina, amb el Barça jugant a la sempre complicada pista del Valdepeñas. Els manxecs han començat malament la temporada amb només 3 punts després de 6 jornades, una victòria, i de fet estrenar l'entrenador després de la destitució de David Ramos. Escoltem l'ex del Valdepeñas, ara el Barça, Eric Martel.
Valdepeñas té un equipazo, té una plantilla excelente i sobretot en el Virgen de la Cabeza, pues, ¿qué te voy a decir? Allí he pasado un año increíble y animan muchísimo, una de las mejores canchas que hay en la Liga. Y yo creo que ellos, junto con su afición, pues darán un paso adelante. Me acabo de enterar lo de David Ramos, para ellos era una persona importante, un gran entrenador, lleva muchos años allí y también es un poco peligroso para nosotros porque al haber cambio de entrenador no sabemos qué nos vamos a encontrar, pero bueno, le deseo lo mejor a David en el futuro.
L'ala blaugrana que deia que l'equip arribava amb confiança a la doble cita d'aquesta setmana, avui contra el Valdepeñas i el cap de setmana contra el líder invicta, el Movistar Inter.
Con total confianza en nuestras posibilidades y vamos a por los dos partidos para los tres puntos, creo que son importantes para seguir ahí arriba y creo que jugamos contra dos equipos buenos. Sí, es verdad que Valdepeñas en la tabla no refleja así, pero tiene un buen equipo y Inter, pues todos sabemos el inicio que ha hecho, así que lo afrontamos con total confianza. Yo creo que el equipo está evolucionando para bien, creo que la segunda parte del otro día fue un poquito flojita, pero nos tenemos que quedar con el partido de hoy también, con la primera parte del equipo, que fue muy buena. Yo creo que estamos cogiendo sensaciones y vamos a por ello.
Avui a les 9 de la nit aquest Valdepeñas-Barça. L'Indústries buscarà mantenir la gran arrencada, sobretot a casa, rebent demà a la nit, demà en parlarem evidentment, al Jaén, a partir de 9:45 de la nit. I I abans d'acabar en motor, Marc Márquez ja s'ha vestit de vermell en el test de Barcelona de MotoGP d'aquest mateix matí, però que no ha finalitzat l'any. Encara ha hagut de lluir els colors oficials de Ducati i Lenovo al seu nou equip. El Cerverí ha rodat vestit de vermell, més lluent, sense patrocinadors de moment, però com dèiem, ja ha aprovat aquesta nova Ducati oficial. El segon, el millor registre l'ha marcat el seu nou company d'equip, de fet, Pecco Bagnaia, segon al Mundial. El segon millor registre ha estat d'Àlex Márquez a la Ducati a una dècima i mitja. Com dèiem, aquests primers testos ja de la temporada del 2025 de MotoGP. I a un últim apunt, Eduard Pons, el pilot lleidatà, que jugarà el títol mundial de la carrera, a la darrera carrera de la temporada, juntament amb Jaume Beatriu. Pons va quedar segon a la Baja Jordània, per darrere del seu principal perseguidor, Khalid Al-Jafa. Informa des de UAU Lleida Ràdio, el Sergi Guiu.
La categoria Challenger de la Copa del Món FIA de Baja està més igualada que mai després de la disputa de la penúltima prova del Mundial 2024. La dupla Pons-Beatriu defensava el seu lideratge a Jordània i les sensacions finals en van ser unes d'agredolces. Tot i que el dijous, a la prova pròleg, les sensacions van ser positives i els jatants van tancar-la com a segons classificats, ja el divendres, amb un canvi d'itinerari degut al conflicte bèl·lic que està vivint el territori, Pons i Beatriu van cedir 10 minuts al seu principal perseguidor, Khalid Al-Jafa, degut a una punxada que va ser un infortuni clau per fer-los anar a remolc. Després d'aquest contratemps, els jatants van poder retallar distàncies, però van tancar la prova segons classificats per darrere d'Al-Jafa, una classificació a la penúltima cita del Mundial que porta a la taula classificatòria de la categoria Challenger a una igualtat absoluta. 187 punts i empatats Pons i Al-Jafa. Eduard Pons explicava en aquesta casa les sensacions amb les quals finalitzava la prova a Jordània.
Tot és positivitat, no? O sigui, què més que ser positius, puguem lluitar per una Copa del Món a l'última cursa del Mundial. Ningú ens diria que podríem estar per un podi i estem lluitant pel campionat del món, no? Una mica agredós, perquè podíem definir aquest campionat del món a la cursa anterior, però bueno, una punxada inesperada ens va relegar des de la primera etapa i no va poder ser. Per tant, tot ho haurem de portar cap a Dubai.
El duel decisiu, ho escoltarem, serà a Dubai del 28 de novembre a l'1 de desembre.
I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Roc Casas, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimecres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació local. Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
Ara cau la nit, foguera de Sant Joan. Les cares al voltant fan un cremat. Sota el cel vermell ressonen els petards. La canalla crida carrer avall. Que tot ens va bé i no ens falta de res. Ja podria ser que no fos així. Sota aquest soroll que de fort fa bramar, torno a imaginar un tret que va directe dins el cor. Sort, barreja d'emocions del riure al plor. Que tinguem sort. Sort de ser qui som, de néixer on hem nascut. Voltem pel nostre món sense temor. Sense aquell soroll, no són els trons ni els focs. És la remor de fons, batecs de por. Ja no som els nens que volien ser grans. Innocents valents tornen a cridar. Rere els ulls ardents del noi gran que es diu fort. Sentirem plegats un tret que va directe dins el cor. Que tinguem sort.
Bona tarda, és dimarts 19 de novembre de 2024 i els parla Marc Castro.